Estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6 d'octubre de 2014.
I el número de la sort, el...
6.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Si la caiguda del cabell et preocupa i vols posar-li fi, el grup Capilar Insperia obre nova clínica a Barcelona, amb més de 50.000 pacients satisfets i Cristiano Ronaldo com cofundador. Som líders en transplantaments capilars i la cura de la salut capilar. Truca al 906-96-020 o entra a insperia.es i demana la teva cita capilar gratuïta.
El perquè de tot plegat.
10 i 1. Per cert, aquest document d'àudio que teníem de Pedro Sánchez bàsicament era felicitant a les jugadores, per tant, no cal recuperar-lo perquè, més com explicàvem, no feia cap referència a la polèmica del pató de Jennifer Hermoso. Sí que Sánchez ha anunciat que el Consell de Ministres d'avui mateix atorgarà la medalla d'or de la Real Orden por el Mérito Deportivo del Consell Superior d'Esports a les jugadores de la selecció espanyola femenina de futbol. Abans d'anar a publicitat, us he preguntat a tots si creieu que s'hauria de destituir o, si més no, ell plegar del càrrec, del Luis Rubiales plegar com a president de la federació. Hi ha hagut 3 sís i un no. El no ha sigut de Concepció Baray. Començo amb tu, Concepció, per si vols desenvolupar la resposta.
Bueno, és que, primer de tot, que crec que s'ha desviat el tema, eh? I s'ha anat a fer polèmica d'una cosa que era una bona notícia, que era un gran logro, que és el que van fer les noies del futbol femení de la selecció el diumenge, no? Que és quedar campiones del món. I la veritat és que possiblement no sigui el gest més encertat, que possiblement puc compartir que no ho hauria d'haver fet, però crec que és un gest que surt de l'atenció, de l'alegria, de l'emoció del moment i que jo crec que s'ha magnificat massa, i és en el moment en què es magnifica que comencen a haver-hi lectures que jo crec que van molt més enllà d'un acte reflex que surt, que jo en algun moment i en algun mitjà de comunicació he fins i tot sentit que la pròpia Jennifer havia dit que havia sigut un gest mutu. Sí que és veritat que després ella hi ha una gravació que diu no me ha gustado, no? Però que també no ho diu jo crec que en un to de despreci ni en un to de nuig, sinó no, en el moment en què estan celebrant la victòria en el vestidor. Per tant, t'he dit que crec que s'ha polemitzat molt més del que tocaria. Jo penso que és un acte reflex que segurament no és el més encertat, evidentment, val, i que possiblement doncs, el president de la federació doncs, no, ell sabrà si s'ha de disculpar o no s'ha de disculpar amb la jugadora, que és a qui li fa aquest pico, i evidentment si ell considera, no, per tota la polèmica que hi ha hagut, que ha de dimitir, és una decisió que ha de prendre ell, però home, cessar-lo, destituir-lo, jo crec que seria portar això a un extrem que no toca i que jo crec que crearia uns precedents que tampoc penso que sigui els que necessitem. Jo crec que les coses s'han d'analitzar i valorar en la justa mesura, i insisteixo, possiblement no sigui el gest que hauria d'haver sigut. jo crec, no, doncs, que per més emoció, per més d'allò, a mi no em sortiria, però bé, ja te dic, jo ho emmarco en això i a mi em sap greu, em sap greu que se parli més d'aquest tema que s'ha polemitzat que de, realment el que va passar diumenge, que és que la selecció espanyola de futbol femení amb molt pocs anys de vida en aquest sentit de participació als mundials, després de totes les dificultats que han passat, després de totes les polèmiques que sí que s'han viscut en els últims anys en relació a l'esport, en el futbol femení i a la selecció, doncs hagin aconseguit fer-se, no, amb el campionat, amb el mundial. Jo crec que aquesta és la notícia important i que és on realment hauríem de posar el foc de tot allò que es parli arrel de...
Però de tota manera, Concepció, dius, és un acte reflex, però un acte reflex que reflecteix? Reflecteix una mentalitat. Reflecteix una mentalitat...
No, reflecteix una mentalitat
determinada, veure, que va acompanyar...
Amb la llibertat en què estem parlant, amb la llibertat en què estem parlant ara, que realment que s'accepta tot, és que fer un pico...
Què vol dir que
jo tampoc crec
tot?
Que sigui... Entén-me, vull dir que amb la, o sigui, en aquests moments no estem, no, en una
societat... Aquí es tracta de no envair, l'espai d'una altra persona, es tracta de no posar una altra persona en una situació que no vol...
Aquesta altra persona ha sortit a dir que li havien envaït l'espai.
Depèn del moment en què agafis. Home, bé que va dir això, aquest el no me ha gustado, jo que querías que hiciera, perquè és que querías que hiciera realment, perquè li va agafar el cap amb les dues mans.
Diu.
A veure, un moment.
Jo crec que... Jo crec que és fruit de la relació personal que aquestes dues persones tenen, que jo crec que cap de nosaltres ha d'entrar ni sortir ni jutjar-la, i de veritat, o sigui, jo crec que estem en la societat en què vivim, fer un pico no és, bueno, per mi no és una cosa de... Bueno, s'ha arribat a dir que era violència sexual. Home,
a veure, si és mutu, jo crec que si no és mutu i voluntari, cap problema, com si es vol emborrejar, jo no tinc cap inconvenient. Però és que no estem parlant d'això. I llavors, la qüestió és que ell... L'argument que ell utilitza de l'espontaneïtat, que en altres circumstàncies podria estar d'acord que la correcció política ens pot portar a uns límits de que ja cada vegada que anem a fer alguna cosa ens hem de quedar paralitzats perquè que, com s'interpretarà, però és que en aquest cas no hi cap això. No hi cap, primera... per les barbaritats que va dir ell quan li van dir, la primera vegada que li van preguntar pel cas, i va començar a insultar a tothom amb un to de taverna.
Mira, això és un altre tema,
que és total, no, però és que és un pack,
no
és tot un pack, és tot un pack,
no,
és tot un pack,
que...
i després
pel gest
agafant-se els testicles que havia fet una estona abans. O sigui, tot aquest pack. I després ve amb
aquest gest
amb
aquesta... no l'he vist, eh?
Jo l'he vist tothom.
Desconec aquest gest.
Ha sortit a tots els mitjans i a la televisió a càmera lenta per poder-lo apreciar bé. Un gest en què s'agafa els testicles i s'adreça i està com parlant, cridant, que vés a saber el que diu, i ja ens ho podem imaginar el que diu, adreçant-se a, no sé si a l'equip contrari o exactament aquí, perquè no hi pinta res aquell gest. I a més afegit, amb aquestes falses disculpes, que més que disculpes són unes excuses que només equiparables al ja famós lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, d'aquest senyor que ara està en un emirat àrab, després de matar l'elefant. O sigui, és tot un paquet, que és tot un paquet desastrós, amb una persona que té un càrrec i que té un rang i una responsabilitat pública. I, per tant, ell mateix ho diu. És l'única cosa que encerta. Quan tens determinats càrrecs, has de vigilar. Has de vigilar de no violentar a les altres persones sempre. Però si tens un càrrec, tens una responsabilitat i una obligació afegida. Ell se l'ha saltat i després ha reaccionat molt malament. Amb la qual cosa jo no hi veig la salvació per enlloc.
Encara no hem escoltat el Dani i el Joan. Dani, primer, i Joan.
Aviam, jo he dit que sí, és un sí amb matisos. I ara explicaré els matisos. Jo crec que ha de dimitir, però no crec que hagi de dimitir tant pel petó, que també, i pel gest, i pel que tu ara explicaves, Sílvia, que també, sinó que jo crec que tot el personatge en si
Clar, és que hi ha plou sobremullat. Plou sobremullat.
Engloba una foscor i coses que, no, que al final no hem tingut respostes clares, com és, per exemple, aquest senyor doncs no fa ni un any estava compareixent al Congrés dels Diputats perquè es van detectar unes despeses en prostitutes en els comptes de la Real Federació Espanyola de Futbol. Llavors, bueno, jo crec que ja venim d'on venim, no? Dit això, a mi em sembla molt més greu el fet d'agafar-se els testicles en el no es diu palco, com es diu?
Llotja.
No, llotja.
Gràcies. Sí. El fet d'agafar-se els testicles a la llotja, que no el fet de fer-li un petó a la Jenny Hermoso, que també, perquè ella ja ha indicat, com bé diu la Concepció, que són amics i demés. És evident que és una agressió. És una agressió perquè tu estàs envaint un espai d'una altra persona i només el fet d'agafar-la amb les dues mans, com l'agafa, com li agafa el cap... O sigui, el llenguatge no verbal... també comunica, no? en aquesta sí. Fotografia que estem veient dia sí, dia també. Però dit això, en Sergi aquest matí, mentre anàvem parlant en l'informatiu de tot aquest assumpte, deia que el Comitè Superior d'Esports és qui ha de decidir si això és denunciable o no és denunciable. Per una banda, sí. Perquè el Comitè d'Esports, Superior d'Esports, i entenc que aquí també ha de tenir mà el Ministeri i el Govern, Moncloa, ha decidit si és denunciable des d'un punt de vista de que aquest senyor ha d'abandonar les seves funcions com a president de la Real Federació Espanyola de Futbol, o no.
Però sobre què es pot
la
fer,
primera
o no?
Que ha de decidir si denuncia o no denuncia és Jenny Hermoso, que és la principal afectada de tot això. Per tant, la primera que ha de decidir si denuncia o no denuncia és Jenny Hermoso.
Joan. Jo crec que ha d'admitir, més enllà del tema del petó i tal, és un, el que m'interessa incidir en el tema de les disculpes que ha demanat, que són... Bueno, les disculpes, no disculpes aquestes que ha demanat, que és el que em sembla més lamentable. És a dir, assumint aquesta idea, podríem acabar fins i tot justificar la idea aquesta de l'espontaneïtat i de la passió i tal, si això és veritat, no demanes aquesta espècie de disculpes. És a dir, vas fins al final i acceptes que sou amics i que és fantàstic, que és tot molt bonic. Però en el moment en què tu pseudodemanes unes disculpes, a més... lamentables en què no acabes ni de dir perdó, és una gestió lamentable d'un càrrec polític, per dir-ho així, d'un càrrec que té relació amb l'esport i d'una persona que té una responsabilitat, i per tant, si aquesta responsabilitat, que està també molt basada en la comunicació, no l'estàs complint, més de dimitir. Jo crec que és essencialment això.
Jo crec que la Sílvia encerta quan diu que tot plegat, el petó, la mà als testicles, tot, el que fa és transmetre
una imatge.
La mentalitat del personatge.
Exacte. I a més, perdó...
Sí, és una mentalitat que s'ha de combatre. Ella és un producte d'una època, però s'ha acabat aquesta època, que se n'enteri i que ho accepti. I a més això, és que si fos només el petó, seria més discutible en el marc aquest de l'espontaneïtat, l'alegria i la confiança que diu que es tenen. Jo no ho sé i no entraré aquí a discutir això, però és que hi ha tot l'altre marc. És que a mi l'escena de la llotja, agafes els testicles, em sembla absolutament intolerable.
Només cal comparar els dos petons, no? El petó de Sud-àfrica de Casillas i Sara Carbonero i el petó d'Austràlia entre Rubiales i Jenny Hermoso.
Tampoc és que em sembli gaire bé.
Sí, jo crec que són dos petons molt diferents.
Vull dir que són dos petons molt diferents.
Sí, sí, clar, evidentment. No és aquesta la qüestió, no hem d'entrar a analitzar la relació d'amistat o de coneixença que
tinguis. No, si estic comparant que en un... O sigui, jo crec que en un petó es veu clarament que hi ha un consentiment, en l'altre petó... No,
és que no hi ha opció.
No traspua aquest consentiment.
No li dona opció.
Llavors ella és lliure de lo que jo dic, de denunciar, de no denunciar, d'acceptar-ho, de no acceptar-ho, o de fer les declaracions que vulgui fer. Però vull dir, es traspua entre un petó i l'altre, que en un petó hi ha consentiment, i a l'altre petó és, mare de Déu senyor, ja hi soc.
Però més enllà...
No tinc opció.
Dic, més enllà d'això, estava pensant ara, mentre es venia cap aquí, estava intentant investigar la història del petó que hi famós de Times Square, del 45, quan acaba la Segona Guerra Mundial, no?, de la infermera i el marine, i es veu que, bueno, hi ha una història darrere que simplement el tio la va agafar pel carrer i li va donar un morreig, no? Però el tema no és tant això, sinó és com el fet de que és una figura pública el senyor Rubiales, i que ha de donar una imatge. Vull dir, això és un cas apartat, diguem-ne, no?, que després ho pots jutjar, pots denunciar, pots no denunciar, si la persona denuncia, tal. Això és un representant, és una persona que ha de donar una imatge, i el futbol, assumim-ho, com dèiem l'altre dia en l'altra tertúlia, és política per bé o per mal, aleshores un càrrec d'aquest tipus ha de ser exemplar i ha de transmetre la imatge que volem que es transmet, que transmeti el futbol.
La Federació Espanyola de Futbol és molt política.
Clar,
és política
al
100%.
Qualsevol federació. Qualsevol,
estaríem d'acord en que el Pató, podríem fer-li aquesta definició? Comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual no deseado dirigido contra una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humiliante o ofensivo? Seria una definició del Pató, no, això?
Jo no estic tan segura de que la seva intenció no fos aquesta, eh?
Ho dic perquè això és el protocol de violència sexual de la Real Federació Espanyola.
Clar, que aquesta fos la seva intenció, el seu objectiu, conscient, no. Ara, que el seu comportament global reflecteix una mentalitat en què això es pot fer i encara és allò, encara li ha agradat, és una altra cosa. És que estem parlant d'una mentalitat determinada versus una consciència premeditada, i per tant, sense entrar en el terreny de si és conscient o no conscient, el comportament és inadequat, i el comportament col·lateral o paral·lel dels altres gestos i la reacció que ha tingut després ho acaba d'espatllar. I com a càrrec públic que és, o amb càrrec amb projecció pública que té, és el que no és acceptat.
Sobre aquesta reacció que ara comentava la Sílvia i sobre aquestes disculpes, que no són disculpes, si algú ara a un quart d'onze del matí encara no sap de què estem parlant, no ha pogut escoltar el vídeo de disculpes de suposat penediment de Luis Rubiales, dura 2 minuts. Nosaltres ho hem resumit en menys de 30 segons. Això deia Rubiales ahir.
Bueno, estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, campeones del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no?
Tengo que reconocer, tengo que pedir disculpas, seguramente me equivoqué, y un afegit que hem comentat també, que no, crec que no és menor, que diu por ninguna de les dues
partes. Ah, no, això m'ha semblat terrible. O sigui, què vol dir por ninguna de les dues partes? No, no, és que aquí no, ella no està en qüestió que ella pugui tenir mala fe. I tampoc no, insisteixo, que no crec que es tracti un tema de mala fe, sinó d'un tema de poder i de manera de veure el món, que s'ha de començar a corregir.
No és el que escau que representi, ja està.
Concepció.
Sí, no, a veure, jo insisteixo, jo crec que és aquest moment d'emoció, d'efusivitat, i per tant, i tu ens has preguntat directament pel Pató. Jo, tot l'altre que s'està parlant, jo puc compartir que possiblement no sigui el millor perfil perquè sigui o continuï sent president de la federació, i aquí se n'ha parlat, possiblement hauria d'haver dimitit ja per altres coses que han passat, no? Que ara s'agafi això per tornar a parlar o per parlar d'aquesta persona, no? A nivell de trajectòria en aquest carrer públic, que efectivament té un carrer públic, i el futbol és política, estic totalment d'acord, ens agradi o no ens agradi, i possiblement també sigui un problema que s'hagi acabat transformant en un tema més polític que no pas esportiu, no? Jo crec que aquí també hauríem de treballar tots per tornar doncs, tots aquests càrrecs i tot el món del futbol en el que és estrictament esportiu, i deixar de banda o desvincular-lo de la part més política, perquè crec que ha sigut un error, i que això és culpa de tots, perquè és la societat en general la que ens ha portat aquí. Però ja insisteixo, com només amb el Pató, que és el que tu ens preguntaves, Sergi, jo no crec que estigui justificat que aquesta persona se l'hagi de cessar o hagi de dimitir. Possiblement ja hauria d'haver dimitit per altres coses que han passat al llarg dels últims anys a la pròpia federació, i no ho ha fet, no? Per això jo insistia en que amb la fita històrica aconseguida el diumenge, ara que es parli més d'aquest petó i a partir del petó de tot el que estem parlant, doncs per mi és un error i és fer un flac favor a les jugadores.
Jo discrepo.
Pel que fa a la disculpa, evidentment, jo estic totalment en desacord amb la manera en què s'ha disculpat, i sobretot, i la Sílvia ho apuntava ara, en aquesta part final de que no hi havia hagut mala fe per cap de les dues parts, no? Evidentment, per part de la jugadora no va haver-hi ni mala fe ni va haver-hi res perquè s'ho va trobar. I jo, per tant, jo no comparteixo la manera en què ell s'ha disculpat, eh? Jo no ho comparteixo.
Jo insisteixo, el gest...
Un moment, Dani, deixa acabar la Concepció i vas
el gest de la... insisteixo, eh? Potser soc de les poques persones que no ho deu haver vist a Espanya, pel que veig, però jo el gest de la llotja que feia referència a la Sílvia, jo no l'he vist, eh? Aquesta imatge no l'he vist i, per tant, la desconeixia, i si és així, que dono per fet que és així, doncs evidentment és un gest que no comparteixo.
Va. Dani, i ara, després del Dani, saludarem el Xavier Albert Canal, que és president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, bàsicament per preguntar-li a nivell tècnic, no ja més enllà del criteri o no, que també hi entrarem, però sobretot a nivell tècnic, si hi ha algú a l'estat espanyol que tingui la potestat de cessar en cas de que es prengués aquesta decisió Luis Rubiales, ara li preguntarem.
Jo crec que s'està celebrant el Mundial Femení de Futbol per una banda. Jo crec que tot Espanya és conscient de que s'ha guanyat el Mundial Femení de Futbol per primer cop, i que les noies han guanyat han fet aquesta fita històrica. I per una altra banda, evidentment, també tothom està sapiguent que ha passat això en el marc de la celebració del Mundial, i que a Luis Rubiales pues, se l'està fiscalitzant per aquesta acció, que jo crec que almenys tothom està d'acord que és una pixada fora de test. Vull dir, ja sigui com un càrrec públic, clar, ja sigui com un home, o ja sigui com el que sigui. Vull dir, és una pixada fora de test. Dit això, a mi, llanço una altra reflexió abans de que parlem amb el convidat que anunciava, Sergi. O sigui, el que em sembla lamentable és que després de Villar tinguem Rubiales i no puguem tenir una federació espanyola de futbol com Déu mana. Vull dir, tenim una de les millors lligues del món. Tenim els millors jugadors de futbol a la nostra lliga. Tenim equips que juguen de meravella.
O teníem.
Aspirem a tenir-los un altre cop. Però vull dir, de veritat hem de tenir aquesta federació espanyola de futbol, i aprofito que el Pisuerga passa per Valladolid, de veritat hem de tenir aquest president de la lliga? És que... apaga i vámonos.
No,
jo com que el que vull, és la Federació Catalana de Futbol, ja s'ho faran una mica.
L'altre dia m'interessen molt els partits de la selecció, però tot el que vull dir la Federació Espanyola ja...
Hi ha un punt que sí que m'ha quedat al tinter.
El Nàstic, el Barça, el Girona i qui més?
Hello.
És igual, Dani, ja convidaríem a qui calgués. En tot cas, és la resposta a la teva pregunta. Hi ha un punt que m'ha quedat al tinter, que estic...
Que tinguem la catalana, tot anirà bé. Doncs per fet, això està molt bé, també, els catalans.
Ja la fiscalitzarem.
No devem tenir defectes els catalans, jo crec que...
Ja la fiscalitzarem, ja la fiscalitzarem segur. En tot cas, una cosa que m'ha quedat al tinter i que precisament, que això enllaça, Concepció, amb una cosa que deies, que hi ha un punt en què sí que estic d'acord amb tu, és aquest personatge té un currículum i té una trajectòria criticable o qüestionable, com a mínim, anterior, per coses possiblement més greus. I ara s'ha... explotat tot per el soroll mediàtic que hi ha hagut amb aquesta qüestió. Però és que, encara que sembli una anècdota, no ho és. Al final, això és el resultat de tota la vida de l'ésser humà, anava a dir 2.000 anys, no, perquè això ve de molt més anys enrere, en què s'ha organitzat tot amb un domini patriarcal dels homes sobre les dones, i això en pocs anys s'ha trencat. Ha saltat pels aires, almenys al món occidental. I, per tant, aquest és el preu d'ara intentar solucionar una situació que s'ha allargat massa segles al llarg de la vida de la humanitat. I això n'hem de ser conscients tots, i n'han de ser conscients també càrrecs com el de la presidenta d'una federació de futbol.
Val. Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Senyor Canal, més enllà, i ara hi entrarem, de si el petó o la gesticulació a la llotja poden ser més o menys motius de que es pugui fer el que sigui que s'hagi de fer. Però a nivell tècnic, amb el reglament a la mà, per dir-ho així, la pregunta és clara. El govern espanyol podria cessar el president de la Federació Espanyola de Futbol?
El govern espanyol, no. En el seu cas, hauria de ser el president del Consejo Superior de Deportes, si és que es troba dins la normativa de la Llei de Deporte que es va aprovar, que va entrar en vigor l'1 de gener d'aquest any, si troba que és competència seva, que ara com ara, i llegint quines funcions té el Consejo Superior de Deportes, s'hauria de fer una interpretació molt àmplia perquè es pogués interpretar que efectivament el Consejo Superior de Deportes pogués entrar a valorar l'acció d'aquest senyor i, en el seu cas, la sanció que s'hagi establert. Però ho veig una mica complicat. Insisteixo, hauria de ser una interpretació molt àmplia de la normativa i, a partir d'aquí, doncs, a veure què és el que fa el Consejo Superior de Deportes.
En quin sentit perquè és una interpretació molt àmplia, senyor Canavi? Per què caldria aquesta interpretació?
No, si és que està clar, si tu mires l'article 14 de la Llei del Deporte, que és la que estipula quines són les competències del Consejo Superior de Deportes, directament, expressament, no al·ludeix a que es pugui fer obrir un expedient administratiu per aquesta infracció, que tampoc sabem, bueno, que està prevista en la Llei del Deporte, que prohibeix els actes, en aquest cas, masclistes, però no es veu que hagi de ser la pròpia el Consejo qui ha d'iniciar aquesta actuació. El protocol de la Federació, que fa poc s'ha esmentat, tampoc és clar que sigui d'aplicació. I ho dic pel següent motiu. Si tot llegeixes, efectivament, que hi ha una infracció que, al meu entendre jurídic, ha caigut o ha infringit el president de la Federació Espanyola de Futbol, però si tu mires a qui se'ls ha d'aplicar aquesta normativa, aquest protocol, només s'esmenta als tècnics i esportistes, no s'esmenta a cap cas a càrrecs federatius. I és més, no solament això, sinó que qui ha de decidir la sanció és un comitè assessor, que es diu comitè assessor, i en el seu cas el que l'ha d'aplicar és el propi president de la Federació Espanyola de Futbol, el qual estaríem aquí amb un peix que es mossega la cua, que déu-n'hi-do. La Llei del Deporte, insisteixo, és l'any 23, i canvia absolutament el que era abans. Abans hi havia bastanta immersió del dret públic en l'àmbit esportiu, i la Llei del Deporte del 2023 privatitza absolutament tot el que és el dret del deporte. Va. Per tant, s'hauria de fer o s'hauria de mirar si això cap d'anar per la justícia ordinària o via aquesta Consejo Superior de Deportes, que ell hauria de passar, en el seu cas, el tràmit en el Tribunal Administratiu del Deporte, que és una altra cosa, s'hauria de poder sancionar o no el president de la federació.
En cas que hi hagués...
És una mica nebulós, eh? Tot és sí, una mica sí, nebulós, sí. Com veieu.
Ja ho veig. En cas que hi hagués denúncia, és a dir, que hi hagués delicte, per dir-ho així, o almenys presumpció de delicte, com per exemple en el cas de Villar, l'anterior president de la Federació Espanyola, aquí sí que se li donaria poders a algú del Consell Superior d'Esports per directament cessar Rubiales, en cas de que hi hagués denúncia formalitzada, o tampoc?
No, si hi ha denúncia, primer, la denúncia la pot fer qualsevol persona, no solament ha de fer-ho l'afectada. O sigui, l'afectada pot dir, com ha manifestat, que no li dona tanta importància en la seva segona versió, que no li dona importància, però vaja, per qualsevol altre tercer que vegi o que pensi que això ha estat una invasió en l'àmbit sexual, o el no és no en aquest cas, sinó que és sí és sí, només el sí és sí és el que preval, hi ha una infracció en el meu punt de vista, però no sé si aquesta infracció és suficient perquè el Consejo Superior de Deportes entri d'ofici. Perquè en el cas anterior, en el cas del billar, passaven dues coses. Una, que el Consejo Superior de Deportes era, per llei, competent, ara és discutible que ho sigui, i dos, allà es tracta d'un fet de corrupció, de corrupció institucionalitzada. Que llavors, clar, un tema sí que en aquest cas tenia la potestat el Consell Superior de Deportes de cessar a tota la junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol.
I ara ja no.
Ara ja no. Mm-hmm. Ara ja no. Ara dic que l'article 14 de la llei de deporte, entre les competències, no cita expressament aquesta eventualitat o d'obrir expedients per causes, denúncies fetes per una infracció d'una norma que està prevista a la llei de deporte, però no queda clar, insisteixo, si ha de ser el Consejo el qui ho ha d'obrir l'expedient o no. I en el seu cas, jo crec que en cas que ho pogués obrir expedient, a fer una interpretació àmplia de les competències que té el Consejo Superior de Deporte, ell pogués ser jutge i part, sinó que tindria que passar això al Tribunal Administratiu del Deporte.
I aquesta...
Però hem de tenir en compte una cosa, que això és una norma sancionadora. Uh-huh. I les normes sancionadores s'han de interpretar de forma restrictiva. És a dir, si no està exactament tipificat en la normativa, si això és infracció o infracció, que sí que ho està, però d'altra banda tampoc queda clar qui és el que ho ha de ventilar, no, en seu de qui ha de ventilar aquesta possible infracció, hem de mirar la cosa restrictivament. Val. Si interpretem restrictivament la normativa de competències del Consejo Superior de Deportes, veig difícil que el Consejo pugui fer alguna cosa.
Mm-hmm. Una cosa,
una altra
cosa
és la pressió política. És un tema això de pressió política. És un tema de dimissió que se li hauria de demanar per pressions polítiques la dimissió del president de la federació, però ell mateix, tal com està regulada la normativa, ho veig complicat. Mm-hmm. I abat que siguin els propis afiliats a la Federació Espanyola de Futbol els que, a través del vot de censura, i amb la majoria que està prevista...
Això li anava a preguntar, senyor Canal. Clar, la federació preveu alguna mena de procés intern que sigui això, com una espècie de moció de censura?
Sí, es diu moció de censura. No, està previst a totes les normatives, d'entitats privades, siguin esportives, siguin culturals o siguin de qualsevol altre tipus, està previst el cessament de la junta directiva, cas d'un vot de censura, que s'aprovés pels percentatges, pels quòrums que estan previstos a cadascuna de les normatives de les entitats privades. En aquest cas, l'entitat privada esportiva, que sí que està prevista a la llei del deporte, però les altres entitats culturals, això està previst en el dret d'associacions, dret d'associacions espanyol, que és una llei orgànica i que és d'aplicació a tot l'Estat en la majoria dels seus articles.
Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del món RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Bueno, ho ha comentat ara el senyor Canal. A nivell normatiu, amb la llei, amb la norma a la mà, és tot una nebulosa i és complicat. De fet, ell és dubtós de que la cosa pogués prosperar, però ha marcat una via molt clara, que ha dit... La pressió política és una altra cosa.
I la moció de censura, fins i tot.
I la moció de censura interna, que hauríem de veure...
Política dintre de la mateixa federació.
És que les pròpies disculpes arriben després de les declaracions del ministre Iceta, per tant...
Evidentment, les excuses que ha presentat és per pressió, no perquè ell ho pensi.
És que les disculpes, amb aquest llenguatge, que molt bé ha indicat en Sergi aquest matí, que és... Tengo que, vull dir, amb una obligatorietat d'haver de demanar aquestes disculpes, no per voluntat pròpia ni per tancar un conflicte ni per passar pàgina, al contrari, vull dir, jo per això defenso que aquest senyor el millor que pot fer és dimitir, perquè primer seria la millor manera de tancar aquest capítol i de només centrar-nos en el capítol de la victòria, i dos, de tenir una oportunitat de fer net a dins de la federació.
Que et preocupa molt.
Més enllà que en un futur pugui haver una federació catalana, sí.
Això t'ho dic com a broma, perquè em miraves i em deies no podem tenir en primera persona. Dic, a mi que m'expliques, jo en primera persona no m'identifico amb això.
Crec que tu i jo el futbol el veiem de forma molt diferent.
Passen 3 minuts de 10:45 del matí. Farem una breu pausa, molt breu, de menys de 2 minuts, i quan tornem... Jo crec que val la pena que la gent que ens estigui escoltant aguanti una estona més amb la ràdio posada, perquè abordarem un cas del contenidor, del món RQ, que és d'aquells que empatitzes amb la persona que ho pateix només d'escoltar-ho, perquè és cert que quan has de treballar per subsistir, com tots, i les coses et giren d'esquena i no hi ha manera que ningú doni resposta, és difícil tirar endavant sense fer-te la pregunta de per què a mi, no? Avui és un d'aquests casos del contenidor que ara l'abordarem després d'aquesta pausa de menys de 2 minuts, de seguida.
Que tornis de vacances més blanc que una sípia, encara. Que en tornis sense gaires ganes, és lògic. Però tornar-ne sense el cupó extra de Nadal de l'11? Això sí que no pot ser. Ja és a la venda el cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros i més de 970.000 cupons premiats. Aquestes vacances no tornis sense el cupó extra de Nadal de l'11. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Fira Tàrrega, del 7 al 10 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com, amb el patrocini de Moritz.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllà presenten Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllà, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost, a 4:45 de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb tres colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost, a 4:45, l'exhibició de Castells del Catllà al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre. Fent pinya, tots som un.
El perquè de tot plegat.
Ara anem amb el cas del contenidor que avançava abans d'anar a publicitat, però abans, passen 5 minuts de 11:15, si sou d'aquells afortunats que esteu de vacances i pel que sigui us acabeu de llevar, o fa poca estona que us heu llevat, sapigueu que... Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Protecció Civil deixa la porta oberta a ampliar les restriccions pel risc d'incendi a més municipis.
Això després que aquesta mitjanit ja s'estiguin aplicant a més de la meitat dels pobles i ciutats del país, gairebé mig miler a grans trets, està prohibit fer qualsevol activitat al medi natural que pugui provocar un incendi. També es demana evitar les excursions per evitar que en cas d'un foc s'hagi d'evacuar la gent. La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demana tenir molta cura fins i tot on no hi ha restriccions. Ens ho ha dit el món a RAC1.
Si no tenim clar el que estem fent, si no estem segurs, si no veiem que la situació sigui l'adequada, millor no fer-ho, millor no fer-ho sempre. És aquesta la idea, eh? Buscar-li aquest seny, aquest pensament abans de fer qualsevol cosa, de dir quina conseqüència pot tenir la meva activitat, doncs pensem-ho sempre.
Més enllà dels municipis amb restriccions, continuen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant, el Montmell Marmellà, el Garraf i el Massís dels Ports.
I el PP pressiona Vox perquè doni suport a Alberto Núñez Feijóo en una hipotètica investidura, i d'això n'haurem de parlar, no avui, pels propers dies, sí, la setmana que ve.
Sí, ara 11:15 ha començat la reunió de Santiago Abascal amb el rei Felip VI. El líder d'extrema dreta haurà d'aclarir si votarien a favor de Feijóo. El vicesecretari del PP, Elías Bendodo, demanava a Ràdio Nacional d'Espanya que Vox no s'arronsi.
Vox suele cumplir la palabra que da, suele cumplir sus compromisos, y por tanto estamos convencidos de que no hay motivos para que no se cumpla ahora, ¿no? En la hora clave, en el momento clave, que es la hora de la verdad, que cuando uno tiene que decir a qué candidato apoya.
Tot plegat quan avui alguns mitjans apunten que la setmana que ve hi podria haver el primer intent d'investidura al Congrés. Arrencaria dimarts.
Ai, senyor, ja ho veurem, bueno, en tot cas, Si hi ha intent d'investidura, allà hi serà el món a RAC1, com sempre. I ho hem sabut fa una estona, Laia, una grandíssima notícia. Investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge desenvolupen un tractament que ataca alhora el càncer de pulmó i la metàstasi del cervell.
Sí, segons els resultats d'aquest assaig clínic pioner, és un tractament eficaç en pacients amb càncer de pulmó que també tenen metàstasis cerebrals. En el moment del diagnòstic, l'estudi demostra l'efectivitat de combinar quimioteràpia amb un anticòs que estimula la capacitat del sistema immunitari per atacar les cèl·lules canceroses. S'ha observat com permet mantenir les metàstasis estables durant 7 mesos. Fins ara, l'única manera de tractar aquests pacients era primer fent una radioteràpia cranial, i això endarreria el tractament fora del cervell.
Gràcies, Laia.
Fins ara.
Imagineu una investidura, o un intent d'investidura la setmana que ve.
Mira, hem vingut a jugar i sí, jugarem,
i el
no?
Que jugarem.
Sí, això? Sí, però hem vingut a jugar, ojo, que segons quina jugada, jo crec que no pot sortir gratuït.
Estic parlant de nosaltres venir a comentar la investidura.
Ah, exacte, no? Sí,
sí, sí.
No, jo parlo dels possibles investits.
A veure, queden 21 minuts per arribar a les 11. Mar Suí, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Mar, on ets?
Doncs mira, sóc a Barcelona, concretament al barri de Sants, i per ser més precises, al carrer Antoni Campany, número 18. Per situar-nos, això estaria entre la parada de metro de Santa Eulàlia i el Mercat Nou, a tocar la de la Rambla de Badal, el que se'n diuen els jardins de la Rambla de Sants.
Val. I què hi fas allà?
Doncs mira, fa entre 7 i 8 mesos que aquí hi ha un bar que es diu Burning Park, una guingueta, que no té llum. No pas perquè no hagin pagat les factures, o no hi hagi una empresa energètica contractada, sinó perquè van robar-los els cables elèctrics i no hi ha pas manera d'arreglar-ho.
8 mesos, sense llum. Un bar d'aquí, aquesta zona del carrer Antoni Campany, número 18 de Barcelona. Clar, ara mateix, Marc, què hi ha aquí? És a dir, hi ha taules, no hi ha taules, què hi veus en el bar? Perquè, clar, no sé si amb llum un bar pot operar i pot obrir amb normalitat.
Clar, clar, ara de moment tinc aquí el bar, que està tancat, perquè normalment obren a la tarda i, per tant, les taules de fora estan recollides. Uh-huh. El que sí que veig per aquí, però, són moltes caixes de gel que estan posades a dintre d'un congelador, també veig moltes bateries portàtils i llanternes i bombetes elèctriques. Perquè, esclar, entenem que si al final això no té llum, d'alguna manera han d'intentar mantenir l'activitat.
Mm-hmm. Clar, estem parlant de fa 8 mesos. Ara, clar, estàs amb algú, Marc?
Sí, mira, estic amb la Júlia Martinova, que és la propietària d'aquesta guingueta, que no té llum. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Hola, Júlia, bon dia, com estàs?
Bueno, un poquito ya cansada de esa situación que estamos viviendo tanto como yo, como mis clientes y vecinos del bar y que vienen a verme, porque claro, no es solamente que soy yo la que tengo que trabajar sin luz, con hielo, con todo esto, sino también los baños públicos que tengo y muchísima gente con problemas de movilidad que uh-huh. tiene problema en utilizarlos uh-huh. por la noche porque no se ve nada prácticamente.
Clar, ara la Mar ens explicava que no hi ha llum al bar des de fa 8 mesos. Per tant, estem parlant des del gener?
Sí, correcto. El día 28 de enero es cuando empezaron a levantar la tierra en el parque para poner unos bloques de cemento uh-huh. y dejaron todos los cableados al descubierto. Entonces, la misma noche, al día siguiente a las 5 de madrugada, me entró un mensaje de Iberdrola diciendo que tenía un corte de luz. Les llamé. Uh-huh. Han dicho, no, es un error. Esto tiene todo correcto. Y cuando ya subí al parque y visto que me faltaba como un kilómetro de cableado que fue robado.
¿A quanta distància està el parc del teu bar?
Mira, el contador está de la guingueta como unos 900 metros donde yo tengo el contador que está debajo del metro Mercat Nou.
D'acord. Per tant, per entendre'ns, Júlia, aviam si ho entes bé. Al finals de gener comencen unes obres aquí en el parc que tens a prop del sí. teu negoci. S'obre el terra, etc, i llavors sí. queden al descobert tot el cablejat d'allà doncs, sí. on tu tens la llum connectada en el comptador. I una nit hi ha un robatori, i desapareixen aquests cables.
Correcte.
És així, eh?
Correcte, és així.
Val.
I
Ets l'única, Júlia, que no tens llum del carrer, del barri, de la zona?
Bueno, lo que pasa que en este parque hay dos guinguetas, una que está justamente al principio del parque, que está ya pegada a Plaza de Sants, y Miguel Gueta, que está al final del parque, que es ya más pegada al metro Santa Eulalia, que hay como unos 900 metros de distancia. Uh-huh. Este chico también tenía la actividad, a él le llegaron un poquito más tarde también de robar su cableado, porque esto, al estar pegado más a la carretera de Sants, era como más protegido que lo mío, pero le pasó lo mismo. El chico decidido, como yo veo, porque no abre ya, de cerrar su negocio y no seguir trabajando las circunstancias que trabajo yo, por ejemplo.
Clar, mira, precisament sobre les circumstàncies, i ara entrarem en tot el procediment que has fet, perquè m'imagino que t'hauràs posat en contacte amb l'Ajuntament, t'hauràs posat en contacte amb Iberdrola, que em sembla que ens deies que era la teva companyia, però abans, Julia, explica'ns com un bar, una guingueta, pot mantenir-se oberta durant 8 mesos sense llum. Com t'ho has fet? Com és el dia a dia?
Pues mira, con mucho cariño, todos los días por la mañana ya me levanto, ya compro aquí al lado de mi casa en una tienda de charter mucho hielo, ya lo me lo subo arriba, voy echando por encima lo que más importante, la cervecita fresca y agua, entonces eso se mantiene hasta la tarde, ya fresquito, vuelvo por la tarde ya para abrir el bar sobre las 5 con más unas 10 bolsas de hielo, con lo cual ya sirvo los refrescos y todas las bebidas que estén fredas. Y la cervecita pues se sigue manteniendo fría en el hielo, en un congelador grande que tengo, que eso aísla un poquito, como que si fueses a la playa con una maletita de estas, pues lo mismo pero en plan grande.
Clar, m'imagino, Julia, que no pots fer res que sigui calent. És a dir, entrepans calents no pots fer, perquè entenc que no pots connectar res a la llum, no pots cuinar.
Nada, no puedo ser ni comida, no puedo hacer ni cafés, claramente eso también me daba bastante ganancia aquí, no puedo poner ni granizados de los críos, ni máquina de helados, prácticamente ahora 80% de mi caja ha bajado por todo ello, porque claro, vienen mamás con críos. Para cenar no puedo ofrecer nada aparte de un bocadillo frío, unos chips, unas salovetas y lo que es la latería, y poco más que puedo tener aquí en estas circunstancias.
Clar, i tot aquest gran congelador i les bosses de gel, etc., tot, les begudes, això t'ho endús a casa? Com ho fas, això?
Pues mira, por la mañana vengo aquí lo mismo con mi carrito, pues voy trayendo toda la comida que puedo dar, como embutidos, como quesitos, pues las cosas que puedo mantener dentro de hielo estas horas de trabajo. Por la noche pues vuelvo a recogerlo todo con una bolsa térmica que llevo conmigo y lo vuelvo a llevar a mi casa y ponerlo en la nevera para que mantenga siempre la misma temperatura, porque aquí no lo puedo dejar.
Clar. Clar, i ara l'estiu, imagino, si no hi ha corrent, si no tens electricitat, no tens llum, no tens aire condicionat.
No, no, para nada, ni aire acondicionado, ni un pequeño ventilador, no puedo tener nada. Y estas guinguetas cogen bastante calor durante el día, que puedes tener adentro a las 5 de la tarde 60-70 grados de calor perfectamente. Que me lo paso aquí muy mal adentro.
I has hagut de reduir l'horari d'alguna manera, o modificar-lo, o adaptar-lo a partir d'aquest robatori?
Por eso mismo, que antes abría también yo por las mañanas y ahora solamente abro por las tardes, cuando ya el sol baja un poquito, cuando ya mis condiciones de trabajo son, puede ser más decir, más que puedo estar adentro, puedo trabajar sin que me dé un golpe de calor. Claro, he reducido bastante el horario a la mitad.
¿Y cuando cae el sol y no hay llum?
Pues nada, pues igual con las dos bombetas mías que tenemos, que me alumbra un poco el chiringuito, y con dos bombillas que quedan en el parque, que alumbran un poco, y así estamos trabajando día a día.
Val. Llavors, amb aquest panorama, Julia, que expliques que, repeteixo, fa 8 mesos que s'allarga, des de finals de gener, m'imagino que un cop detectes el robatori del cable, deus posar en contacte amb algú, no sé si amb l'Ajuntament o amb la companyia. Quins tràmits has fet i com s'explica que a dia 22 d'agost, 8 mesos després, encara estiguis en aquesta situació? Què has fet?
Eso no lo cree nadie, la verdad. Toda la gente que me viene a ver, que se queda en todo el mundo. Pero todavía sigues, pero no puede ser. Pues nada, el día 28 que me entero que fue un robamente los cableados, lo primero que hago es ir hasta el final del parque, que ahí estaba la oficina de los señores que estaban haciendo la obra de la empresa, buscar al encargado y decir, oye, yo creo que ha pasado esto. porque llamé a un chico eléctrico, empezamos a mirarlo, dijo, no, es que te han robado los cables, no es nada. Y le contó encargado, mira, ha pasado esto, por levantar la tierra, ahora mi negocio no tiene luz, y la única cosa que me pudo responder es decir, mira, a mi ayuntamiento no me paga un vigilante para que esté vigilando, pues, el parque a los días de obra, y que él no me podía ayudar en nada. Lo mismo me puse contacto con el ayuntamiento, con Parques y Jardines, diciendo, mira, ha pasado esto. Me han dado miles de excusas, miles de vueltas, como que ahora yo soy la que lleva la guingueta, como el contrato de luz está a mi nombre, que ellos no saben nada, que yo me buscase la vida. Uh-huh. Llamé al seguro de local. El seguro de mi local me dijo, mira, como el robo fue fuera del local y no adentro, que ellos no pueden hacer nada. Llamé a Iberdrola, me dijo lo mismo. Dice, mira, como la corriente llega hasta tu contador, que el ojo del contador al chiringuito, que ellos no son los responsables. Y al final, al pasar 2 meses, y yo he visto que la cosa no cambiaba y me daban largas por todos sitios, tuve que contratar al final un abogado y reunirme con abogados de Parques y Jardines, que al final, después de hablar con ellos, pues me han dado la razón a mí. Porque mi abogado les dijo, perdonar, el parque es de 1 kilómetro y no se llama como se llama mi cliente, Julia Martinova, se llama Parques de Jardines de Sants de Ayuntamiento.
Per tant, t'han donat la raó, Julia, i això pot comportar algun canvi o la cosa continua igual? Per molta raó que t'hagin donat.
No ha cambiado nada, únicamente ha pasado 1.5 meses que me han mandado un correo de ayuntamiento diciendo que me ofrecían un generador, y entonces yo dije que no lo quiero, es un parque infantil, aparte del ruido, el olor a la gasolina, y claro, yo no lo puedo poner aquí, en ningún sitio, el generador, entonces... ya está, ahí se ha quedado la cosa. Me han dicho, bueno, si quieres trabajar, pues trabajas como tú veas, con hielo, y si no, pues cierras, porque la cosa va para la largo.
O sigui, aquest missatge de treballes com bonament puguis amb gel o tanques, te'l donen des de l'Ajuntament de Barcelona?
Sí.
Clar, em sembla increïble. Júlia, nosaltres hem pogut accedir amb la Marsuí a alguns correus dels que vas intercanviar amb Parcs i Jardins de Barcelona, que hem pogut consultar, perquè ja ho sabeu que els casos del món RAC1 quan ens arriben sempre els contrastem i els investiguem a darrere abans de fer-los sortir per antena. I hem pogut accedir a alguns d'aquests correus que vas intercanviar. A més, també hem pogut parlar amb l'advocat, que el que ens explica és que, bàsicament, s'estan passant la pilota els uns als altres entre l'empresa contractada per l'enllumenat públic, l'empresa contractada per les obres, Parcs i Jardins de l'Ajuntament, i que al final el que ens diu l'advocat és que ara mateix és molt difícil de treure l'entrellat de qui és el veritable responsable, i com que no hi ha ningú que faci una passa endavant i digui, mire, ja me n'ocupo jo d'això, arreglar-ho, doncs d'aquí la paràlisi d'aquests 8 mesos.
Ya, es correcto lo que le han dicho. Y no sé lo que va a durar esto más, porque mira a ver que ni al abogado ni le responden, ni dice nada. Bueno, esperando que pase el verano, el septiembre, octubre, tendré alguna respuesta, aunque vea que empezaron la obra de llevarme la luz de vuelta, y si no, mi situación es de cerrarlo y buscar otra cosa, porque tengo 2 crías, y así claramente ya no puedo seguir más.
Sí, ara mateix et veus amb... bàsicament entre l'espasa i la paret, és o t'arreglen aviat una cosa que no és responsabilitat teva i que ha d'haver-hi algú que se'n faci responsable i ho arregli, o no, bueno, et veuràs obligada a no fer altra cosa que tancar el teu negoci, no?
Claro, es lo que me queda, porque claramente en septiembre las mamis que van a venir aquí, que tengo varios colegios alrededor, de lunes a viernes, les gustaría de consumir algo, pero dicen, Julia, pues mira, me gusta un café, una infusión, es algo que tú ahora no me puedes aportar, lo siento mucho, pues tal. Y es correcto, claramente. Entonces, esos días, entre semana, pues tendría que buscarme algo fuera de aquí, fuera de mi negocio, para poder sobrevivir.
Júlia, no sé si la Mar ens escolta.
Sí, sí, aquí estem.
Sí. Mar, deies que volies comentar una cosa, perquè a més també, o sigui, clar, tu ho estàs podent veure amb els teus propis ulls, això.
Clar, perquè aquí ja hi ha el lavabo, que ara de dia sí que es veu, però al final de nit això és fosc i és molt difícil entrar en aquell lavabo i no xocar amb qualsevol paret o no entrar en carta o el que sigui. Llavors, per exemple, aquí hi ha una veïna que és companya de la Júlia, que es diu Letícia, que va amb cadira de rodes i és que m'ha ensenyat que fins i tot s'ha posat una llanterna a la cadira de rodes per poder entrar en condicions al lavabo, perquè si no diu que no veu res de res. Llavors jo li volia preguntar a la Júlia com ho fan els clients per poder anar al lavabo.
Pues nada, yo los clients para que vayan al lavado tengo una bombillita portátil que la voy cargando día a día, que se la doy para que una persona pueda entrar al lavabo y ver algo, porque otra cosa no hay. O como la Leticia que está contando la mar, que lo mismo, su silla de ruedas, se le ha puesto una luz portátil también, y cuando va a mis lavabos, pues enciende la luz y así es como puede entrar y ver algo.
Per qui es vulgui fer una idea més clara d'això que ens explica la Júlia, hem compartit al Twitter del Món RQ, @elmonrq, una foto una fotografia d'aquest congelador que ens explicava precisament la Júlia, que és on ella cada dia guarda aquells productes, aquelles begudes, etc., que intentarà servir als seus clients. I també hem penjat un vídeo curt en què es veu, doncs, bàsicament la guingueta de la Júlia completament a les fosques, amb aquesta situació que explicava ara la Marta, que no s'hi veu res a dins directament, i amb aquests lots penjats, aquestes llanternes, etc. Recordem pel robatori d'uns cables elèctrics que van quedar al descobert a partir d'unes obres en un parc al costat. Qui vulgui veure doncs una miqueta aquest panorama que estem descrivint pot anar a això, @elmonrq a Twitter i veure aquestes imatges. Júlia Martinova, en tot cas, moltíssimes gràcies per la confiança amb el contenidor del Món RQ. Qualsevol novetat, qualsevol cosa, fes-nos-ho saber i a veure si aquesta trucada serveix d'alguna cosa, d'acord? Estem en contacte. Molta força i molts ànims.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Esperemos a ver si con esto pues podamos, con vuestra ayuda, mover un poquito.
Esperem.
Y que arreglen pronto los cableados de luz en el parque. Muchísimas gracias.
A tu, Júlia, una abraçada. I Mar, moltes gràcies a tu també. Torna cap aquí, val?
A tu, ara vinc.
Fins ara. Bueno, 10:54, ja ho heu escoltat. 8 mesos amb...
Surrealista.
Sense llum al bar, al guingueta, aquesta mena de bar guingueta que té, bàsicament perquè van robar el cablejat elèctric per unes obres, i ara mateix ni l'empresa encarregada de l'enllumenat públic, ni l'Ajuntament, ni la companyia que ella tenia contractada, ni l'empresa encarregada de les obres, ningú se'n vol fer càrrec ni responsable.
Però és que tampoc n'hi deu haver per tant. O sigui, tornar a posar els cables aquests, no entenc per què... És que ni tan sols entenc el per què per què estan fent
si
això.
Si han tapat l'obra ja...
Però que la tornin a obrir.
No, ara, jo no dic que no, jo no dic que no, però vull dir...
És que a més a més aquesta guingueta és una concessió de l'Ajuntament.
Exacte, jo anava a dir,
què vol dir això, de rentar-se'n les mans d'aquesta manera, com treballa com pugui si no deixa, o com si allò no fos cosa seva? És que és al·lucinant.
Jo estava mirant imatges per internet de la guingueta i de la zona. És tan fàcil, l'Ajuntament és tan fàcil com agafar una línia d'un dels fanals que deu haver-hi a 10, a 20 metres com a molt, perquè hi ha un parc infantil allà, per tant aquell parc infantil ha d'estar il·luminat pels nens i per les nenes, per tant és tan fàcil com agafar una línia, posar la protecció aquella de plàstic perquè ningú s'entrebanqui i tirar-li una línia perquè pugui tenir llum mentre se soluciona tot això. Mm-hmm. És que és tan senzill com això, però és que al final, o sigui, quan topes amb l'administració, quan topes amb la burocràcia, a vegades hi ha coses que és que no tenen ni cap ni peus.
Sí, no, és que es tenen al davant una ciutadana amb una situació que és un problema fins i tot per la seva subsistència, per la seva vida, no que sigui de vida o mort, sinó per la seva mantenir la seva família. La seva font d'ingressos, que passa per una concessió municipal i l'Ajuntament se'n renta les mans d'aquest problema tan obvi, és que és incomprensible. Espero que ara el fet de que hagi sortit a la llum els faci reaccionar, que això moltes vegades funciona.
Esperem, sí.
Sí, 10:56, per tant queden 4 minuts per arribar a les 11 del matí. Ho anirem deixant aquí. Concepció Baray, des de la Costa Brava, moltíssimes gràcies per connectar-te avui aquí a la tertúlia del Món RQ. Una abraçada molt forta, Concepció.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada a tots.
Dani Guillem, Joan Simó, Sílvia Barroso, moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies també, per fer l'esforç de venir fins aquí i acompanyar-nos en...
És un plaer, no és un esforç.
Ai, ai, ai.
I més que sortim pel carrer en una hora que encara està una mica bé la temperatura, per tant, ara ja serà més criminal, però a les 7 del matí s'està bé.
Sí, perquè ara a les 11 ja ho sé.
Circular amb 22 d'agost encara és un plaer.
Ahir veia una piulada que vaig dir, hosti, millor descrit no pot estar. Era mitja tarda i deia, la sensació quan surts al carrer a Barcelona és quan entres en una discoteca d'aquelles que veus que clarament estan sobrepassant l'aforament.
Fa tants anys que no vaig a discoteca.
Però que entres a la discoteca que diu sistema 200 graus aquí dins, doncs aquesta sensació és la que tens ara quan vas per Barcelona. Moltíssimes gràcies a tots quatre. Ara, de seguida, aquí al Món a RAC1, dos germans. I no són qualsevol germans. Mario Casas i Òscar Casas, que ens presenten l'òpera prima com a director del primer, el gran, del germà gran, el Mario, que protagonitza el seu germà petit, l'Òscar Casas, i que es diu Mi Soledad Tiene Alas. Ara de seguida, aquí el Món a RAC1.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.